Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Llum verda definitiva del Tribunal Suprem a l'exhumació Franco. Després de mesos de litigi judicial, el Tribunal ha aixecat les mesures cautelars que mantenien paralitzat el desenterrament. Considera que un cop tombat el recurs de la família Franco s'han alterat els supòsits pels quals es va acordar deixar en suspens l'exhumació. Tot i que encara no ha rebutjat els recursos de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos i el prior de la Basílica, per al Suprem no són un impediment perquè el govern tiri endavant l'operació i el dictador acabi al cementiri Mingo Rubio. La decisió del Suprem aplana el terreny perquè el govern espanyol acordi el trasllat aquest divendres o en el pròxim Consell de Ministres. Segons ha assegurat la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, queden dies. La guerra comercial entre els Estats Units i la Xina i la manca de pluges mobilitzen el sector primari català. D'una banda, el sector oleícola es mostra preocupat pels aranzels del 25% que implantarà els Estats Units i que poden perjudicar els productors. Aquest és també un tema pel qual els pagesos es manifesten avui a Madrid, que fan sentir la seva veu per alertar de la crítica situació de l'olivera i exigir mesures de reactivació per al sector. En un FM, Pere Gilard.
Bona tarda. Tot i que són les grans empreses oleícoles de l'Estat i d'Europa les que tenen un destacable flux comercial amb el mercat dels Estats Units, els efectes indirectes poden repercutir en les cooperatives i els productors. Si a aquestes empreses no els surt a compte, vendre al mercat estadounidenc podrien orientar la seva venda cap als mateixos mercats que les empreses més petites. L'exportació d'olis vegetals i d'oli d'oliva català, que suposa un valor de 56 milions d'euros, veurà incrementats els seus aranzels juntament amb França, Alemanya i el Regne Unit, però no amb altres països productors, com Grècia o Itàlia, que mantindrien els antics aranzels. Un fet que tindrà una repercussió important, segons Lluís Gallà, cap sectorial de l'olivera de joves agricultors i ramaders de Catalunya.
Aquest 25% més el que fa és limitar el mercat a l'hora d'entrar allí. A més, això ens ho apliquen aquí a Espanya, però, per exemple, països com Grècia o Itàlia, que també són productors d'oli, ni bon bocí com Espanya, perquè som els número 1 del món en producció, però en aquests països no sé per què no els hi apliquen. Nosaltres sortirem a vendre als Estats Units amb un 25% molt més car que no Itàlia o Grècia, o que això té una repercussió a nivell estatal a Espanya immensa.
Des del sector s'està a l'expectativa de veure quins són els passos que es duen a terme els pròxims dies des de les administracions per tal de pal·liar aquests efectes.
I d'altra banda, els ramaders de les comarques del Pirineu han perdut un 20% de capacitat econòmica aquesta temporada a causa de la sequera extrema que estan patint i que, segons ha posat de manifest, Asaja, en un comunicat, Agroseguro no reconeix. Per tractar aquesta qüestió, els responsables del sindicat agrari s'han reunit aquest dimarts a Sort amb membres del sector. Ràdio Tremp, Anna Solana.
Bona tarda. Durant la trobada, el president de Saja Lleida, Pere Roquer, ha explicat que estan elaborant un informe acompanyat de fotografies per enviar a la companyia asseguradora i que no es quedin només, diu, amb les imatges de satèl·lit i puguin així reconèixer la situació de sequera extrema que estan patint. Els ramaders han explicat que per culpa de la falta de pluges, la recollida i baixada dels ramats de les muntanyes s'ha avançat aquesta temporada entre 10 i 15 dies. Aquest fet suposa una despesa addicional per a les seves explotacions, ja que com més mesos estigui el bestiar a les granges, més els costa alimentar-los. A més, han manifestat la seva total disconformitat amb la valoració feta per Agroseguro i reclamen les compensacions que consideren que els pertoquen.
Amb l'actualitat general i també la del món agrari i ramader, posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Una de les qüestions que es van repetint com un mantra des de fa ja molts mesos és aquesta cosa de que la Mediterrània està en una situació d'emergència climàtica. D'acord, avui un altre estudi, avui un altre informe. Cada mitjà hi ha donat la lectura que ha volgut. Alguns han fet referència als insectes, d'altres han fet referència a l'escalfament. El problema és que darrere d'un informe només ve un altre informe i darrere d'aquest segon informe, un tercer, un quart i un cinquè, no hi ha solucions, no hi ha ningú assumeix responsabilitats
i en tot cas el
que fem és petites actuacions de recollida de brossa a diferents punts de les costes. La qüestió és no que ens repeteixin el que ja sabem, la qüestió és que decideixin què hem de fer perquè això que sabem deixi de ser una realitat. Per tant, menys informes i menys, menys grans titulars i més solucions. No hi ha cosa més estúpida que saber que tens un problema i no resoldre'l. I és evident que sabem que tenim un problema. I és evident que hi ha molta gent disposada a resoldre'l. Però amb petites accions el que farem és minimitzar l'impacte. En cap cas, redreçar-ho, arreglar-ho del tot. És per això que de vegades hi ha dies, això t'agafa dies també, però hi ha jornades en les que veus un informe i veus que tothom s'aboca i penses, hòstia, però si és el mateix de sempre, però si ja ho sabem, però si ens ho han dit 53.000 vegades. La qüestió és què pensen fer els que encarreguen l'informe o els que reben l'informe o els que tenen responsabilitat sobre el resultat de l'informe perquè això s'arregli. I jo crec que aquí, més enllà del que puguem fer els ciutadans, que ja fem prou, probablement no el suficient, però sí molt, hi ha una responsabilitat més global i torno a recaure a les administracions i als estats. Al cap i a la fi d'avui, un mes, estarem votant, estarem en unes eleccions, estarem dipositant la nostra confiança en un projecte que encapçalarà una persona. Doncs el que s'ha d'exigir a aquesta persona és que treballi, i que treballi amb un objectiu clar, és la sostenibilitat del país, la sostenibilitat del planeta, de la humanitat i de tot allò que estimem. Per tant, se li ha d'exigir a aquesta persona i a aquest col·lectiu de persones que facin el que han de fer i que prenguin les mesures que hagin de prendre i que no ens passin a nosaltres la seva responsabilitat, perquè per això cobren. És com si vingués un lampista a arreglar la casa meva i em donés les eines i se segués al sofà i em digués jo le iré diciendo por dónde tiene que cortar. No, a veure, vostè ha vingut a arreglar-me la canonada, doncs foti el fotut favor de fer la seva feina. Doncs els que es presenten a les eleccions, els que estan escalfant cadira al Parlament o al Congrés o al Senat o a la Unió Europea o a la Comissió Europea o al Tribunal d'Estrasburg, o si voleu segueixo dient administracions que cobren dels nostres impostos, que deixin d'escalfar cadira i que facin el que ha de fer, i deixem de posar-nos les mans al cap cada vegada que una entitat fot un informe i diu el que ja sabem que passa, que és que la Mediterrània està carregada de plàstics, s'escalfa més ràpid i la cosa pinta xunga. Doncs menys queixar-se i més fer feina. Nosaltres avui hem vingut a fer feina i esperem poder-la fer i que sigui útil. El que passa que la nostra feina és una feina modesta, de visibilitzar, de donar a conèixer i d'explicar allò que passa, no d'implementar solucions. Salutacions dels que treballem avui aquí en aquest programa, que som en David Valverde i en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Ben trobats.
El Far, el programa de Catalunya.
I en aquest context d'escalfament, avui hi ha hagut ruixats lleus, febles, però ruixats a algunes zones de la costa catalana i sensible davallada de les temperatures. Avui alguna màniga llarga es començava a veure ja pel carrer. Sergi Gallego en té totes les dades, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols baixos no acabaran de marxar del litoral i del prelitoral i la probabilitat de precipitació serà baixa, mentre que la resta del territori la nuvolositat minvarà i quedarà el cel serè o poc ennuvolat. La temperatura serà entre lleugerament i moderadament més baixa en conjunt. El litoral voltarà entre 19 i 24 graus. En bufarà de component sud fluix amb cots moderats, si bé hi haurà tramuntana moderada al nord de la Costa Brava. En general, predominarà el marejol amb alguna àrea de maró. Pel que fa demà, s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat arreu, tot i que al matí encara hi haurà alguns núvols baixos. La temperatura pujarà en general entre 2 i 4 graus i la màxima se situarà entre 24 i 29 graus en conjunt. Aquesta estabilitat serà de curta durada, doncs s'espera que dissabte creui una altra pertorbació que faci augmentar la nuvolositat arreu i la possibilitat d'alguna precipitació feble que podria anar acompanyada fins i tot de fang. Demà el vent bufarà de sud i oest entre fluix i moderat, més reforçat al sector central del litoral. Això farà alterar l'estat de la mar i predominarà la maró amb alguna àrea de forta maró. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs molt bona tarda, Sergi, fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
Què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ahir ens va tocar mullar-nos una mica, eh?
Una miqueta, però mira, si hem de mirar la part positiva de l'assumpte, almenys vam acabar el programa com vam poder, sense ploure, i després el recollir ens va mullar una miqueta, però sí, vaja, es va portar bé el temps. No ens podem queixar, la veritat, perquè tal com amenaçava el cel, que poguéssim acabar sense mullar-nos ja era molt.
Van haver uns quants agosarats que van sortir a navegar una estona i aquests ho van passar.
Però aquests ho es mullaven per mar o es mullaven per terra, vull dir que és igual.
Bé, en tot cas, escolteu, gràcies als que ens veu seguir ahir, i si voleu veure imatges de com ens vam desenvolupar
xarxes
i tal,
xarxes socials, a la nostra pàgina web estan tots els àudios, i que no s'ho perdin.
Aquest matí hi ha hagut moltíssimes mobilitzacions a Barcelona, algunes amb èxit i d'altres no, i és que hi havien programats diferents desnonaments.
Exacte, diferents desnonaments. Dos d'ells, com tu explicaves ara, s'han pogut aturar, un però s'ha acabat executant. És el cas aquest últim del carrer Bartomeu, al barri del Raval, on, tot i la pressió veïnal i d'activistes mobilitzats, s'ha acabat desnonant una dona i les seves filles menors. Durant aquest desnonament s'han viscut moments tensos amb enfrontaments amb veïns i agents dels Mossos d'Esquadra, que han acabat també amb càrregues contra els manifestants. Els altres dos desnonaments que sí s'han pogut aturar han estat el Poble Sec i el Gòtic. El Poble Sec, l'acció s'ha dut a terme al bloc Llavors, on hi viuen sis famílies amb menors que des de fa 2 anys estan ocupant diversos habitatges del bloc, propietat, el bloc d'un fons d'inversió finlandès. Una acció que ha acabat amb una detinguda per una agressió a un agent quan intentava impedir l'accés de la comitiva judicial a l'edifici. Mediadors de l'Ajuntament han intervingut en aquest enfrontament per tal de calmar els ànims mentre no arribava aquesta comitiva. Paral·lelament, com dèiem, també al Gòtic, concretament al carrer Obradors, s'ha aconseguit aturar el desnonament, en aquest cas d'una dona de 60 anys que fa 2 anys que viu en un pis sense aigua, ni dutxa ni lavabo.
És lamentable i vergonyós viure en un país on passen totes aquestes coses. L'altre dia veia imatges d'aquesta senyora, és que pixa amb un orinal, amb una galleda. Tu és que has arribat als 60 anys i haver de fer les teves necessitats amb una galleda perquè el propietari de l'edifici t'ha destrossat el pis perquè marxis? És inhumà. Tenim tantes coses a arreglar. Gràcies, Isabel, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I una altra... Bueno, és que és d'aquelles coses. L'Ajuntament de Calafell, que ara ha començat a tallar les connexions il·legals d'aigua a les cases ocupades, Ivan.
Els talls han començat a la zona de Segur de Dalt, on s'ha detectat un centenar de connexions d'aigua de manera il·legal, diu l'Ajuntament. Aquesta primera fase s'està duent a terme, per tant, a cases unifamiliars, on l'Ajuntament havia detectat diverses ocupacions. Des del consistori, però, han explicat que en cap cas s'està tallant l'aigua a les famílies que estiguin en el circuit de serveis socials. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, també ha insistit en la necessitat de fer front a l'ocupació conflictiva i a l'ocupació vacacional. L'ocupació, diu, d'habitatges com a segona residència. Aquesta mesura, recordem, ja es va anunciar fa unes setmanes, i si bé el pla d'acció ha començat per cases unifamiliars, està previst que continuï ara en blocs de pisos totalment ocupats. Ara la policia local farà un seguiment per intentar veure els moviments dels ocupes que puguin deixar els habitatges a causa de la manca d'aigua. Recordem també que el consistori fa unes setmanes va decidir tancar les fonts públiques per evitar que es poguessin fer servir com a lloc de neteja.
I un tema que ens tenia preocupats i del qual n'hem anat fent seguiment al llarg de les darreres setmanes. Finalment, l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols tindrà una cadira adaptada per a un alumne de P3 amb necessitats especials que fa 3 setmanes ha començat el curs. Cristina.
La cadira amb un seient amb reposapeus i un respatller ha d'arribar com a màxim demà a l'escola Gaziel. La petició la va fer l'AMPA el mes de juny al Departament d'Ensenyament i també al Centre Educatiu. Per la seva banda, els pares també havien fet una sol·licitud prèvia a aquesta data el desembre passat. La resposta, però, no ha arribat fins aquesta setmana i tant la família com l'AMPA estan molestos per aquesta situació, ja que fa 21 dies que han començat les classes. L'alumna és una nena de 3 anys a qui se li ha diagnosticat una malaltia rara coneguda com a condroplàsia i que l'entén el creixement ossi. Per aquest motiu necessita seure en una cadira adaptada, ja que amb el que porten de curs la nena ja ha patit un accident caient de la cadira estàndard. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va instal·lar la setmana passada dues baranes adaptades als lavabos. Recordem que aquest curs 2019-2020 s'ha suprimit una línia de P3 a l'Escola Gasial de Sant Feliu de Guíxols, una situació que ha causat molta polèmica i que farà que l'AMPA estigui molt pendent d'aquest curs que ja ha començat sense atendre les necessitats especials d'un alumne.
Doncs escolta'm, que l'administració no tingui les necessitats especials d'un alumne, jo crec que és molt greu. Jo crec que és una gravetat de primer ordre. Què passaria si aquesta atenció no la tinguéssim nosaltres amb l'administració, no? És d'aquí cap allà actuen d'una manera, d'allà cap aquí, sembla que els valors en són uns altres. És absolutament denunciable.
Completament, i més que pensant que fa 10 mesos que els pares ho van sol·licitar per primera vegada.
Doncs una vergonya. Gràcies, Cristina, que vagi bé.
Fins ara.
I mentretant, el síndic presenta l'esborrany d'informe que està elaborant sobre les mancances dels plans d'emergència nuclear, i ho fa els alcaldes de la zona d'influència de les centrals nuclears, Ascó i Vandellòs. Daniel.
El síndic de Greuges sí ha comprovat avui en primera persona els problemes d'evacuació que es podrien viure i les mancances tecnològiques que encara hi ha a la zona de la Ribera d'Ebre, al nord del Baix Ebre i també al Baix Camp. Són punts negres, alguns d'ells sense cobertura de telefonia mòbil. Ribó ha denunciat, per tant, que la zona està molt desatesa i també administrativament endarrerida per estar preparada davant d'una possible emergència nuclear.
Creiem que administrativament hauria d'haver una autèntica implicació del govern central en coordinació amb el govern de la Generalitat, que hauria d'haver algun organisme de trobada de totes les administracions sobre el tema. Anem molt endarrerits en tot el que és la formació i la dotació de mitjans. Ens falta una aposta seriosa per la comunicació. Hem estat a molts espais del territori on no hi ha cap cobertura de mòbils ni de, per tant, de comunicació. Cal millorar les línies ferroviàries i les carreteres, i tot això es resumeix en un sol principi: el pressupost ha de ser molt més important.
El síndic ha donat un termini de 10 dies perquè els ajuntaments acabin de traslladar-li els suggeriments i les demandes que recollirà l'informe, així com propostes i reclamacions d'entitats i particulars. L'informe definitiu es farà arribar al Ministeri d'Interior, la Generalitat i també al Defensor del Poble Espanyol.
I mor un camioner en incendiar-se el seu vehicle quan circulava per l'AP7 al terme municipal d'Ulldecona. Lluïsa.
Efectivament, el conductor d'un camió ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit al quilòmetre 337 de l'AP7 al terme municipal d'Ulldecona. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle en direcció a València ha sortit de la via, ha topat contra la mitgera de l'autopista i s'ha incendiat. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 7 dotacions dels bombers, 7 dotacions dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del SEM. El camió era de tipus frigorífic i transportava verdures. Amb aquesta víctima mortal ja són 143 les persones que mor en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Segueix-nos a les xarxes socials: Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
I els pescadors del nostre país es mouen per conèixer el que són les darreres tendències pel que fa al món de la pesca d'arreu del món. I són, Daniel, a Europa, però déu-n'hi-do lluny que s'han anat aquest cop.
Sí, han anat cap a Dinamarca en aquesta ocasió, especialment perquè aquest és un dels països amb més flota del sector de l'arrossegament, i de fet allà hi ha molta innovació tecnològica en aquesta matèria, i justament dins d'aquests projectes de cooperació que engeguen els grups d'acció local de pesca de Catalunya, el de la Costa Brava i el de les Terres de l'Ebre, juntament amb les confraries de pescadors, doncs una trentena de persones s'han desplaçat fins al país danès per conèixer de primera mà les últimes novetats visitant la fira Danfish. Allà ens espera un de les persones que estan vivint aquesta jornada, que és el gerent del grup d'acció local Mar de l'Ebre, Joan Alginet.
Joan Alginet, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
I què podeu aprendre de tota la tecnologia que esteu veient aquests dies?
Bueno, jo crec que els fires sempre serveixen, en primer lloc, per aprendre els models d'altres països i d'altres realitats, que certament salvant les distàncies després tenen algunes coses, no moltes, però algunes coses en comú sobre la modalitat de rossegament de casa nostra, de tipus mediterrani, pues, té una tipologia de rossegament diferenciat de la resta de rossegament de d'alta mar, no? I de països que són determinats a pescar als oceans. Però sí que és cert que, evidentment, existen les empreses en aquesta fira de referència de Danfish, que és una fira que s'ha de la ciutat d'Alburg, que és la fira de referència internacional de l'arrossegament, no? I a partir d'aquí, des d'empreses especialitzades en portes fins a qualsevol detall de l'embarcació. És una fira molt completa perquè ens ajuda, en primer lloc, a prendre perspectiva del nostre model i, en segon lloc, de quina manera també podem fer més innovador. I, sobretot, algo pel qual els nostres pescadors estan compromesos des de molt de temps, que és la sostenibilitat. Sostenibilitat de l'entorn, el respecte als nostres mars, perquè, evidentment, si algú té consciència de cuidar els espais naturals on treballen i on viuen cada dia són els nostres pescadors, i també consciència ambiental en el sentit de respectar també pel que fa l'entorn des de la perspectiva dels carburants, de la perspectiva també de l'estalvi energètic, perquè avui podem manifestar les nostres embarcacions que surten cada dia a port al nostre que era un pescador, no? Un pescador que forma part de la delegació. Nosaltres paguem de mitjana, d'una barca mitjana, 3.000 o 4.000 euros per setmana de combustible. I això són molts diners. No és només els diners, sinó només l'impacte negatiu, que això també fa una diferència pel medi. Per tant, l'esforç que estem tenint, per exemple, ens fa models alternatius de portes voladores, que el que permet sigui que la porta que va a la punta del vol, al principi del vol, no vagi rossegant per terra, sinó que vagi aixecat, que vagi volant, es diuen portes voladores, doncs és un clar exemple del que us estava explicant.
Per tant, Joan, en aquest sentit, no només es fixen, diguem-ne, en la pròpia art de pesca, ens parlaves d'aquesta tecnologia a nivell de les portes, que de fet aquesta tarda, si no m'equivoco, hi haurà una demostració als pescadors que participen d'aquest viatge, d'aquesta expedició a Dinamarca, sinó que també s'està mirant amb les noves tecnologies que puguin fer més eficients les embarcacions, no? Són embarcacions que estan moltes hores, que estan majoritàriament doncs, molt pròximes a la costa i que, per tant, la voluntat és reduir també l'impacte mediambiental que puguin generar, per exemple, amb el tema del combustible.
Sí, de fet, Dinamarca en aquest sentit sí que és una referència, però això que ho explicava, perquè per molts anys pensant i en una consciència i un compromís amb l'entorn que va molt més enllà del que hem tingut a casa nostra. No? Per tant, això els ha comportat que en aquest àmbit concret, doncs, hi hagin empreses molt especialitzades, hi hagin empreses que porten molts anys repensant, treballant sobre aquesta possibilitat, i això ens dona una garantia de, a través de l'Associació d'Empresaris d'aquí, que és l'entitat que ens ha invitat i que ens ha obert les portes, perquè ara anem a veure amb tu una nau molt gran, el que fa és fer les demostracions o fer les proves, la sala de proves. Vostès saben que els països nòrdics són països en què a les 5 de la tarda de l'inici ja està tot paralitzat de la tarda, aquí, per exemple, en aquest moment ja està fent de nit, però el compromís va tenir un tracte extraordinari perquè fins i tot l'hora de la prova la tenim a les 8 de la tarda. A les 8 de la tarda, aquí a casa nostra, em semblaria mig lògic, per un país nòrdic això és ja fer un extra, no? Perquè, evidentment, satisfactòria en aquest sentit. Participem 27 pescadors d'arrossegament armadors, la majoria d'ells dels ports catalans, fins a Sant Carles de la Ràpita, acompanyats des de l'Organització Local de Pesca, també. Però molt científic, participen 3 científics del CSIC, que crec que és molt important, i de fet, el treball col·laboratiu que existeix entre els dos del sector pesquer i el sector, diguem-ne, científic, ha anat sempre de la mà, i és un baluard del model pesquer català. I esperem tornar demà pues, carregats d'experiències, sobretot important de contactes, el que farem quan arribarem aquí a Catalunya, posarem en valor tot el que hem après, el que hem conegut, per fer una jornada de valoració també aquí, a la qual pues, també, si tot bé, pues, portaríem alguna empresa capdavantera en aquest sentit, pues, perquè la pedagogia que ens han fet aquí també la podem fer els nostres companys i companyes de casa de Catalunya.
Sovint aquestes trobades, Joan, són trobades d'anada i tornada, hi ha intercanvi de visites, per entendre'ns.
Sí.
En aquest cas es produirà, és a dir, baixaran ells a conèixer com treballem aquí?
Sí, este es, lo, este es l'objectiu. L'objectiu és fer una jornada aquí a Catalunya per posar en valor tot allò que hem conegut, però a la vegada han pogut vindre només 27 pescadors de l'oceanament, perquè evidentment doncs, cada pescador ni té la capacitat per a poder la capacitat tècnica i organitzativa de poder deixar la barca i vindre, que altres sí que han tingut. Però també crec que aquests coneixements han de ser capaços d'ampliar-los al màxim als nostres pescadors. I si a través de les companyies i aquesta jornada ja podem fer cap de setmana per a que puguem vindre la majoria de pescadors o armadors dels nostres ports molt millor. Perquè el retorn, al final, si aquestes jornades se queden només en experiments o en un coneixement selecte exclusivament les persones que participen, jo crec que no és el motiu, i si crec que altra vegada aquesta transferència de coneixement no és fàcil per arribar a tant. Però sí que hem de pensar la manera de, perquè aquest retorn, jo crec que aquest retorn ens interessa més a Catalunya que no a l'inrevés. Al final, Dinamarca és un país que la seva pesca és una pesca a diferència de la nostra, però tenen el seu model, tenen tots els seus instruments. Els que hem de millorar o els que hem de canviar a mica la concepció són nosaltres, per tant, si algú li interessa aquesta jornada de retorn, és a nosaltres, i per tant, la farem sense cap mena de dubte.
Doncs, escolta'm, que vagi bé, que us ensenyi molt, que n'aprengueu molt i que pugueu portar cap aquí moltes solucions, moltes idees que són útils allà i que puguin ser aplicables a la nostra pesca a la Mediterrània. Joan, ha estat un plaer parlar amb tu i bon viatge.
Sí, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies per sempre ser el que veu de les activitats fent, és molt important, eh? A vegades el que passa al sector pesquer se queda difós. I la veritat és que el far sempre és... A part de, mai millor dit, oferir-nos el llum, també sou la nostra altaveu. Per tant, moltes gràcies.
A vosaltres sempre per atendre'ns. Una abraçada. Ens parlem a la tornada. Gràcies.
Adéu.
Doncs en Joan Alginet explicant-nos aquest viatge i ja amb ganes de conèixer tot el que han après.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tú.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
Una setmana més comencem aquestes passejades pels ports del nostre litoral per conèixer-los a fons. Aquesta setmana aprofitem la celebració del Saló Nàutic de Barcelona per parlar d'un projecte innovador lligat a la sostenibilitat. Porta'm, una iniciativa conjunta de Ports de la Generalitat i la Federació Catalana de Vela per reduir l'ús de les ampolles de plàstic entre els navegants amb ampolles reutilitzables.
I avui, passejant pel port, ens hem vingut al Saló Nàutic per acompanyar el gerent de ports, en Joan Pere Gómez. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per acompanyar-lo en una creuada que el Saló Nàutic ha emprès i en la qual Ports de la Generalitat ja fa molt de temps que hi és, que és en la reducció de residus, en la sostenibilitat, en el respecte al medi ambient.
Sí, nosaltres, una de les nostres màximes temes que estem insistint i que per nosaltres és prioritari és tot el tema ara de la sostenibilitat mediambiental. Per tant, nosaltres estem treballant contínuament en tot el que siguin mesures en contra del canvi climàtic, i una de les mesures que han fet fins ara, que estem col·laborant amb la Federació Catalana de Vela, no és una cosa d'un dia per un altre, sinó ja l'any passat ja vam participar en una jornada també molt interessant amb un manual de les bones pràctiques per la gent que practica el món de la vela, el món dels esports nàutics, perquè pensàvem que havíem d'haver una mena d'instruccions, una mena de decàleg, que sapiguessin ells aquelles coses que realment podien potenciar i podien ajudar a intentar mitigar i corregir el màxim possible el canvi climàtic. I ara, una vegada més, també estem a disposició de la Federació de Vela, que quan ens van ajuda sempre estem al seu costat, perquè a banda de fomentar la vela, que és molt important, perquè no es tracta només de parlar del medi ambient, es tracta també del foment de la vela, també ens van portar una iniciativa que des d'aquí vull felicitar a la Federació Catalana de Vela, que era dir com podíem potenciar els bons hàbits dintre dels persones que practiquen la vela. L'any passat vam fer el manual de les bones pràctiques, i dintre del manual de bones pràctiques una de les coses que ens hem donat compte és que molta gent normal quan navega porta la seva ampolla d'aigua. I què passa amb les ampolles d'aigües? Majoritàriament cal dir que tots els navegants i sobretot els que fan la vela, quan arriben a terra, quan atraquen l'oveler, la barqueta, tothom ho tira en un contenedor dels contenedors de color groc. Però sí que podia ser que un dia pel vent, pel mal temps, alguna ampolla ens pogués caure al mar. Per això crec convenient que era molt important de fer aquesta campanya i intentar que tothom, i serà un regal que farem, que tothom que practica vela porti una ampolla que no sigui de plàstic, la portaran lligada, i amb això que estem fent és fomentar els bons hàbits dintre de l'esport.
Per tant, Ports de la Generalitat amb la Federació Catalana de Vela, amb vela.cat, fomentaran i d'alguna manera facilitaran que la gent porti aquestes ampolles que no siguin de plàstic, sinó que siguin reutilitzables i que tinguin una ergonomia i un pes que permeti doncs, que amb un cop de vent mig buida no se'n vagi al mar.
Sí, això és exactament així. El que volem és evitar que caiguen les ampolles d'un sol ús, i per tant ja ho han potenciat. La gent portarà aquestes ampolles, que són ampolles molt boniques, amb els seus diferents logos, que també aniran lligades amb la persona que ho porta. Per tant, s'ha consensuat amb la Federació Catalana de Vela, i el que volem és això, que la gent intenti entendre que no pot ser que tot arreu on tenim portem l'ampolla de plàstic i després reciclem. No es tracta només de no tirar l'ampolla de plàstic al mar, que això no s'ha de fer mai a la vida. Es tracta també d'intentar evitar que quan arribem a terra ens trobem aquests contenedors de color groc que sempre estan plens de la quantitat de plàstic que fem. Per tant, amb els nostres usos habituals del dia a dia hem d'intentar reduir el nostre consum de plàstic. I com hem de fer-ho? La millor manera de fer aquesta campanya amb la Federació Catalana de Vela, que intentarem que tots els nostres navegants portin ampolles que no siguin d'un sol ús.
Aquest és un pas endavant. Fins ara Ports havia estat pioner i havia marcat el camí d'aquest missatge de sostenibilitat i de medi ambient. Ara ja no només es tracta de fer arribar el missatge, sinó que anem un pas més endavant i actuem. I actuem com? Doncs facilitant, ja no només a través de la informació i de l'educació, sinó també de l'equipament, aquesta actitud sostenible de les persones. Per tant, novament tornem a ser pioners en aquest sentit.
Sí, som pioners. Però una cosa, mira, temes diferents del dia a dia de la meva feina. Quan fem una renovació d'una concessió, d'un port esportiu o d'una marina, o quan fem qualsevol obra, ja sigui d'un moll nou o sigui d'un passeig, una de les coses que nosaltres més incidim i més mirem és que tot allò que es faci s'ha de fer en criteris de sostenibilitat mediambiental. res que no ho fessin, no ho fessin aquests criteris, des del respecte al medi ambient, des del respecte als materials que utilitzem, des del respecte a l'energia que utilitzem per a fins i tot fer les diferents obres. No és un tema de moda, és un tema que realment, si no ens ho creiem de veritat, han perdut aquesta batalla. I aquesta, això és una cosa que igual que cada dia t'aixeques i dius bon dia i et prens un cafè a la majoria de gent, això és una cosa que ha d'estar en el nostre dia a dia. I que no ho entengui realment demostra, primer, que no s'estima a si mateix, que no estima la gent que ens envolta, que no estima el medi, i tota aquella persona que és pare o que és iaio o simplement és jove però realment vol que les noves generacions visquin en un planeta normal com el que altres poden gaudir, o ens ho prenem seriosament o realment estem hipotecant el futur dels nostres joves, però també el nostre futur.
On trobaran els nostres navegants aquestes ampolles? S'encarregaran als ports, a través de les entitats de vela, de les entitats nàutiques? Com es farà la distribució?
Si això, la mateixa Federació Catalana de Vela serà la que farà arribar a les diferents escoles de vela aquestes ampolles. Però també cal dir-ho, eh? Tothom firmarà també un document al qual sabran realment que el que estan fent no és un regal com aquell que va a una fira i regala un jersei i me'l fico perquè m'ha agradat. No, al revés. Tothom omplirà com una espècie d'un compromís i se'ls explicarà el que és, i per tant aquesta ampolla, si no hi ha un compromís darrere d'aquesta adquisició, no se'ls donarà. Per tant, cal dir-ho, eh? La Federació Catalana de Vela funciona molt bé i és garantia de que quan ells són els que ho estan vehiculant, el que ha de fer Ports de Catalunya simplement és donar-los i ajudar-los perquè aquestes campanyes siguin una realitat. Tant de bo que hi ha moltes federacions catalanes de vela en aquest sentit.
Doncs aquesta és la proposta que tira endavant Ports de la Generalitat juntament amb la Federació Catalana de Vela i que hem volgut conèixer avui en un espai ple de plàstic recollit del mar i que demostra el compromís de Ports en la sostenibilitat, i en una taula on, per cert, hi ha tot tipus d'informació i documentació sobre la importància del reciclatge, de no llençar les tovalloletes al vàter, de l'aprofitament de l'aigua, és a dir, el compromís no només és verbal o no només a través és dels mitjans, sinó que es nota que és ferm en tot el que fa Ports de la Generalitat, Joan Pere.
Sí, tal com dius tu, i tot no repetir, no es tracta només de reciclar el plàstic, es tracta de veure com reduïm el consum del plàstic. I no tot el tema, quan parlem del canvi climàtic, de la sostenibilitat mediambiental, també ara ho hem de focalitzar només amb el tema dels plàstics, va molt més enllà, va amb les actituds que nosaltres podem tindre del dia a dia. Per tant, des de Port Generalitat, tot el que farem, ja sigui des de les obres, des de la renovació de concessions, des de qualsevol activitat que farem des de Port, tindrem molt en compte el tema de que hem de lluitar i hem de mitigar el que, si em permet, ja no canvi climàtic, sinó crisi climàtica.
Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres una vegada més per donar-me la possibilitat de poder parlar per aquesta meravellosa ràdio.
I saludem l'altra entitat implicada, en aquest cas la Federació Catalana de Vela. Xavier Torres, president, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un pas més en la feina que la Federació Catalana de Vela ha estat fent durant aquests anys, incloent en els calendaris de competicions la prohibició de llançar plàstics al mar i de portar determinat tipus de material. Ara ja no només es prohibeix, sinó que a més es fomenta i es facilita ampolles reutilitzables.
Sí, sí, exacte. A veure, el reglament de regates, en definitiva, ja té un apartat de... ja indica que està prohibit llançar brossa al mar. En cas de que es detectés, et poden expulsar de la regata. Què hem fet? Bueno, com sempre, doncs, amb la Generalitat de Catalunya, amb Ports de la Generalitat, hem tirat un projecte endavant, que es diu el projecte, que en definitiva són unes ampolles metàl·liques, reciclables, perquè és evident que quan fem esport ens hem d'hidratar i, per tant, hem de tenir hàbits saludables.
I aquestes ampolles s'aniran facilitant a tota, per exemple, a tots els nanos que participin a les diferents propostes que organitzeu des de la federació, no?
Sí, la Federació de la Vela, a través dels seus clubs, això és així, organitza més de 800 regates a l'any. El que fa és que en totes les instal·lacions hi haurà un panell informatiu, divulgatiu, del tema del plàstic, en el qual hi ha una petita enquesta, que hauràs de fer una enquesta molt breu, perquè puguis agafar consciència de la quantitat de plàstic que hi ha en el mar, i un cop l'hagis contestat tindràs un codi i podràs obtenir aquesta ampolla metàl·lica, que la podràs tenir tota la vida, perquè evidentment és metàl·lica.
Jo vull posar l'accent en el fet, tant Ports de la Generalitat com la Federació Catalana de Vela fa un esforç econòmic molt important. Fins ara s'havien donat bosses de cotó i alguns materials per fer que la gent prengués consciència, però aquest tipus d'ampolles tenen un cost que no és menyspreable i per tant, doncs, aquí es fa un esforç molt important per conscienciar i facilitar.
Evidentment, aquí Ports de la Generalitat té molta consciència mediambiental i totes les accions de sostenibilitat que es puguin fer ho té molt present. I, per tant, consideren que fer inversions ara significa tenir una millora en el futur. Ja fa l'any passat es va fer el manual de bones pràctiques, que va arribar a totes les escoles de vela de Catalunya. A través d'aquest manual s'intenta educar i ensenyar en els nens i nenes o també més grans temes bàsicament de sostenibilitat i de protecció del medi ambient, i aquest any, doncs, com que l'any passat va ser la prova número 1, aquest any fem la 2 i bueno, comencem una campanya d'ampolles de plàstic no, i evidentment els regatistes que porten aigua a la seva embarcació doncs ho podran portar amb aquesta ampolla.
I per tant evitarem, sabem que els regatistes i la gent de mar no llencen ampolles de plàstic a l'aigua, però sí que evidentment quan desembarca se n'ha de desfer d'aquesta ampolla, evitarem que aquestes ampolles omplin les papereres i els contenidors de les activitats de les entitats portuàries.
Ah, exacte, totalment és així. El que busquem és la reducció del plàstic i això ha sigut possible gràcies, com us dic, a Ports de la Generalitat i tot el seu equip, que veuen en aquesta campanya la possibilitat de fer un pas més endavant en els usuaris d'aquestes instal·lacions, que no deixen de ser, evidentment, la gent que té l'embarcació amarrada, però tots aquells usuaris que van a fer una activitat esportiva.
Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Moltes felicitats per la iniciativa, per la part que us toca, i molt d'èxit amb aquesta nova campanya.
A vosaltres.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Veus humanes.
Una de les excuses que durant aquests mesos han donat els governs europeus, sobretot l'italià i el maltès, però no són els únics, per combatre la presència de les ONGs a la Mediterrània és perquè consideren, segons ells, que les ONGs fan efecte crida. És a dir, que com que els que estan passant gana, els que els estan trepitjant els drets humans, saben que hi ha ONGs que els rescataran, surten a la recerca d'aquestes ONGs. Després de 5 anys d'estudi, hi ha un periodista italià que ha conclòs i ha demostrat que això no és així. Això ho volem explicar-ho. I per fer-ho, saludem al Raül Martínez, és sociòleg especialitzat en migracions. Raül, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Llegíem amb atenció l'informe definitiu d'aquest investigador italià que després de 5 anys de treball arriba a la conclusió que vostès, els sociòlegs, i que la gent que treballa colze a colze amb la immigració ja fa anys que diu, i és que les ONGs no generen cap mena d'efecte crida la seva presència, en aquest cas a la Mediterrània.
Bueno, això és tan evident que no s'hauria de qüestionar perquè les dades són tan evidents que no... A veure, l'efecte crida no proporciona, i a més les dades són contundents de l'estudi que comenteu, no depèn de la presència o ausència de vaixells a la Mediterrània l'arribada, la sortida de persones de Líbia o del Marroc o del nord d'Àfrica cap a Europa. Això està condicionat per les circumstàncies molt dures que viuen aquestes persones a aquests països, i el que ja és un efecte de fugida de situacions de guerra, de situacions de pobresa extrema i de gent que fuig desesperada de situacions en les quals la seva vida està en perill.
El que sí que generen les ONGs és l'efecte focus, és a dir, Les ONGs hi són, ho veuen, ho denuncien i ho expliquen. I, per tant, es coneix el fenomen. Si les ONGs no hi són, no es veu ni s'explica i, per tant, socialment no existeix.
Clar, i això és el que els preocupa a determinats estats, no? O sigui, estem en, una, en un debat a nivell europeu de, bueno, de que el missatge i la ideologia d'extrema dreta estan contaminant i condicionant la resposta política i social i humanitària a aquestes situacions, i bueno, això és el que hem de procurar, i no només les ONG, sinó jo crec que qualsevol persona amb una mínima consciència humana, el que no podem és donar l'esquena a aquestes realitats tan semblants, en moltes de les quals els propis estats europeus tenen responsabilitats. Per tant, és evident que aquestes ONGs el que estan fent és no només evidenciar una situació de confrontació oberta o de pobresa extrema i, a sobre, intentar fer allò que no fan els estats, que és complir la llei del mar de fer-se càrrec de persones que estan a punt de naufragar o a punt de morir, com s'ha donat tantes vegades. Per tant, és com el món al revés. Yeah. Es criminalitza a aquells que compleixen la llei i a aquells que fan allò que per qüestions ja no només legals, sinó de pròpia humanitat, hauríem d'estar fent, no? Com a societats conscients i societats democràtiques, que és atendre a les persones que fugen de conflictes o de situacions en què perill la seva vida, no? O sigui que, a vegades, és una mica demoníac.
Evolucionar aquest raonament ens posiciona en una situació tremendament indignant. I és que, clar, si els governs acusen a les ONGs d'efecte crida per no reconèixer que el que fan és l'efecte focus i no mouen un dit, i no només no mouen un dit, sinó que a més no volen que es mogui. Això és, no, no. Això és terrorífic, pensar això.
Sí, sí, però això dic que és el món al revés, no? O sigui, les persones que estan arriscant també la seva vida per atendre homes i dones i nens que estan fugint de situacions. O sigui, la situació de Líbia és esgarrifosa, no? I la gent fuig d'allà en condicions de maltractament, d'abús. I intentar demonitzar a les ONGs o les persones que intenten pal·liar aquesta situació, que és responsabilitat de l'Estat, i això no és responsabilitat de les ONGs, són responsabilitats de l'Estat, que no estan assumint per por a l'augment d'aquesta corrent ideològica que no només és Europa, que està creixent a tot el món, que és allò de trencar fronteres, només preocupar-se dels que són com jo, en un món cada vegada més globalitzat, em sembla que són polítiques suïcides. A curt plaç poden ser, diguem-ne, una mica, bueno, llamineres per determinades persones i ideologies. A llarg plaç, això no només aboca a confrontaments, a guerres, a una major enemistat entre països, i sobretot a deixar sense protecció i sense ajuda a les persones més vulnerables, que són normalment aquestes que intenten arribar a Europa en aquestes condicions humanes. Si la gent s'atreveix a, sabent com estan les històries, bueno, en mans de les sí, sí, màfies, que al final els propis estats acusen a les màfies, però les màfies no les provoquen ells. Si hi hagués vies segures d'accés, les màfies no funcionarien. I per la qual cosa, si les màfies funcionen, és precisament perquè els estats no estan fent la seva feina.
El bloqueig a la qual sotmeten l'arribada d'aquestes persones, és a dir, el fet de no obrir passadissos humanitaris, no?, que és el que s'han obert en d'altres conflictes, és el que propicia que aquestes màfies, que aquestes clar, organitzacions els portin.
Clar, s'aprofitin, els hi cobrin quantitats per a aquestes persones de sortir, les escoles tens, a vegades provocant un clavatge per poder pagar les quotes per pujar a una barca de plàstic la que clar, ells veuen el seu benefici quan més tinc a dintre d'una barca. Òbviament aquestes barques estan condenades a la primera que hi hagi una mica d'oliatge o de condicions a la mar no apropiades. Ens estem trobant que aquestes organitzacions humanitàries, per una banda, estan sent castigades pels propis estats al no complir ells les seves obligacions, i al mateix temps les màfies també les posen en una situació complicada al fer aquest tipus de pràctiques obviament criminals, no?
I com es resol?
Això només es pot resoldre amb un canvi de mentalitat i amb una acció concertada de molts països. O sigui, malauradament estem en un cicle, diguem-ne, polític ideològic contrari a això. O sigui, estem ja veiem les polítiques del Salvini, les polítiques de l'extrema dreta, que estan pujant a Europa, però no només a Europa. Veiem el Trump, veiem el Bolsonaro, veiem a totes aquestes ideologies excloents, que al final la gran fal·làcia és que tampoc això millorarà les condicions de vida de les persones d'aquests països. Doncs, totes aquestes ideologies també són ideologies ultraliberals, que el que aniran finalment és a afavorir a les grans empreses i a les grans poders econòmics. I o canviem socialment la mentalitat i veiem la realitat en la que estem i comencem a polítiques més de cooperació i més d'inversió, tenint en compte no només el benefici immediat econòmic de determinades empreses o determinats poders econòmics, sinó el benefici social. I el benefici social és el benefici de les persones, no dels números. I aquest canvi, pues, bueno, s'ha de donar en el votant, s'ha de donar en el que escolleix. I el que estem veient és tot el contrari, no? Cada vegada augmenten més les ideologies confrontatives, excloentes i de tancament de fronteres a les persones i a les mercaderies. Això no ens aboca a un futur massa optimista, francament.
Hi ha una corrent ideològica que intenta resoldre-ho dient, no, el que s'ha de fer és actuar en origen, és a dir, fer que aquestes persones visquin en un entorn on no els hi calgui marxar del seu país per trobar una possibilitat de vida. Segur és el millor, ningú marxa de casa perquè vol, tothom marxa de casa perquè no té altre remei, però que també és una manera d'expulsar-se les puces, és a dir, de dir, bueno, ja faran ells.
Clar, la solució no és fàcil. Lo més fàcil és dir que no vinguin i que es fotin, això és lo més fàcil. Ara, si volem solucions, tindrem que tenir solucions a curt termini, a mitjà termini i a llarg termini. És a dir, entenc que, òbviament, el que s'ha de procurar és el desenvolupament econòmic des d'una perspectiva que treballi la distribució més igualitària de les rendes en els països d'origen, òbviament, però això no tindrà efectes en 4 dies. Aquests efectes d'aquestes polítiques seran a mig llarg termini. Mentrestant, què fem? Els deixem morir? Els bombardegem quan s'acostin, perquè clar, en aquesta lògica no només falta ja que algun il·luminat el que proposi sigui perquè no hi arribin, no només no posem a les ONGs allà perquè els recullin o no deixen que estiguin, sinó a més, bueno, els matem perquè no arribin. Això és una mica exagerat, però la mentalitat excloent va patir.
Hi ha un... Tu, a més de ser sociòleg i treballar en moltes ONGs, has fet novel·les, n'hi ha una novel·la que té un títol que és molt significatiu. Nadie te está esperando. És a dir, arribaràs aquí i et trobaràs absolutament sol. És una novel·la, bueno, que parla sobre la immigració, eh? Però, sí, però jo crec que el títol és com molt definitori.
Bueno, és que és aquesta la realitat en la que jo treballo, en una fundació que ens dediquem, entre altres coses, a fer acollida humanitària i treballem amb refugiats. El tema és aquest, o sigui, aquí la gent que ve d'aquests països, Europa, no deixa de ser com una mena d'ideal, no? D'anar a una zona sense conflictes, amb un desenvolupament econòmic, amb un seu sistema de benestar, del qual poden començar a viure amb una certa desenvolupament personal i econòmic. La realitat és absolutament la contrària. Aquestes persones que estan aquí, a part d'una petita ajuda, segons si és refugiat o no, al principi, després es troben absolutament sols. I ningú els està esperant, al contrari. No només no t'esperem, sinó que, a més, si no hi ets, millor, no? Yeah. Per fer-los fora o per invisibilitzar-los.
Sí, també.
I a més, ara tenim tota aquesta dèria també de molta gent i dels partits, sobretot de dretes, totes les ajudes d'on possible.
Raül,
també, absoluta.
Si et sembla, ho deixem aquí avui i quedem emplaçats per seguir coneixent la realitat, sobretot un cop són aquí, que es troben aquest col·lectiu de persones que només intenten salvar la vida dos vegades, sortint del país i creuant la Mediterrània, o gairebé podíem dir tres, creuant la Mediterrània i arriben aquí i podem tenir un futur. Raül, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fins l'horitzó, com vas vetllar per mi a l'espigó, dedicant-me al Quixot, mentre se m'acaba el sol rere les xemeneies del poble nou. I si t'espatllo alguna nit, si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor, tens trencat el cor amb una perduda en tinc prou. Afronta fent puntes al destí, fes com jetés a la tristor, tu saps el dolor que s'ha de patir per fer el que vols. I si t'espatllo alguna nit, si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor, piruets, fes que el món sigui més net, i amb els teus ulls dona sentit a la meva vida, ara que recull.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.